Aquí comença un altre programa de Música Essencial, un espai de Ràdio Vilafranca. El programa d'avui està dedicat a un compositor potser no tan conegut com els més coneguts, però un excel·lent compositor, Sibelius, que és el més conegut, el compositor més famós de Finlàndia. Jan Sibelius va néixer i va morir a poblacions finlandeses prop de Helsinki. Els noms són bastant difícils, ja sabeu que el finlandès és un idioma difícil. Va néixer el 1865 a Hämeenlinna i va morir a Järvenpää el 1957, de manera que va viure molts anys, va tenir una vida molt llarga, 91 anys. És, com dèiem, el compositor finlandès més conegut, amb diferència. I per les dates que hem dit, doncs, veiem que va viure als finals o a l'últim terç del segle XIX i la primera meitat del XX. Per tant, està això entre aquests dos segles. Sibelius va ser molt actiu, va composar molt, fins als 62 anys més o menys d'edat. I de cop, en aquell moment, doncs, va deixar de compondre pràcticament del tot, d'una manera molt, molt brusca, tot i que encara va viure 30 anys més. Bé, no se sap exactament per què, però segurament tenia que veure o va tenir que veure amb problemes de salut. Com a curiositat, el nom original de Sibelius era Johann Sibelius, però quan era jove va canviar el seu nom per Jean, el nom francès. Sibelius, a més de compositor, de gran compositor, era també un notable violinista. De fet, de jove tenia pensat fer una carrera com a violinista virtuós, donant concerts per tot el món. Però finalment va canviar d'idea i es va dedicar únicament a la composició. Va començar els estudis de dret a la universitat, però ho va deixar de seguida i es va dedicar íntegrament a la música. Això recorda els casos d'altres compositors com Telemann o Händel o Schumann. És curiosa aquesta cosa entre el dret i la música. Va passar temporades a Berlín, a Viena, a Itàlia, i va viatjar molt pels països escandinaus, Suècia, Noruega, Dinamarca, també per Rússia, França, Anglaterra, Estats Units. Una característica de Sibelius, no massa afortunada, era que era força aficionat a la beguda i al tabac. I això va estar a punt de costar-li la vida, perquè li van trobar, quan tenia uns 40 anys, li van trobar un tumor maligne al coll, que afortunadament li van poder extirpar i es va recuperar totalment. Li va prometre a la seva dona que no tornaria ni a beure ni a fumar, i ho va complir durant uns anys, però al cap d'un temps va tornar a les andades. I això va provocar moltes discussions amb la seva dona, com és natural. Sibelius va formar part de la maçoneria i va escriure música maçònica. En aquest aspecte ens recorda el cas de Mozart. I també, com molts altres grans músics, doncs li agradava molt la natura, en la que sovint trobava font d'inspiració. La part més destacada de la seva producció és probablement la de les obres per orquestra. I avui escoltarem una selecció d'algunes d'aquestes obres per orquestra de les més conegudes de Sibelius. Comencem amb el Vals Trist, el títol està en francès, Vals Trist, que és una de les obres més populars de Sibelius. És una obra curta, en un sol moviment. La va escriure per acompanyar, com si fos, podríem dir, la banda sonora d'una obra de teatre escrita pel seu cunyat. L'ambient és més aviat trist, nostàlgic, però també té moments més alegres i més animats. Escoltem el Vals Trist de Sibelius en versió de la Finlàndia Sinfonietta dirigida per Pekka Helasvuo.
Thank you.
era el vals trist de Sibelius en versió de la Finlàndia Sinfonietta dirigida per Pekka Helasvuo. I d'aquesta obra passem a una altra obra força coneguda de Sibelius, la Suite Karelia. És una obra molt, molt popular, molt, molt atractiva, que utilitza elements de la música popular de Finlàndia. Podríem dir que és música nacionalista, com la de Dvorak a Txèquia, o la de Verdi a Itàlia, o la de Falla a Espanya, etc. No? En aquell temps, finals del segle XIX, hi havia bastants músics que seguien aquesta tendència. Karelia, què és Karelia? Karelia és una regió dividida entre Finlàndia i Rússia. I, bueno, que en diferents moments històrics, doncs, ha estat repartida de maneres diferents. Té molta importància històrica pels dos països, tant per Finlàndia com per Rússia, i també per Suècia. Recordem que Finlàndia va ser part de Rússia fins 1917, més o menys durant uns 110 anys. Abans havia sigut part de Suècia. I a l'any 1917 es va convertir en un país independent. I, curiosament, és el mateix any que la revolució bolxevic a Rússia, 1917. La Suite Karelia, doncs, evoca moments de la història antiga de Karelia. L'escoltem, té tres moviments, i l'escoltem en versió de l'Orquestra Filarmònica de Helsinki, dirigida per Oko Kammu. Aquesta orquestra, la Filarmònica de Helsinki, va ser dirigida diverses vegades pel propi Sibelius. Els moviments d'aquesta suite, que com hem dit són tres, són l'intermezzo, lent, solemne, i que després passa a molt animat i fa un crescendo fins al final del moviment. El segon moviment és una balada, una melodia nostàlgica que sona molt a música antiga i que és en record d'un rei suec del segle XV. Com dèiem abans, Finlàndia havia estat part de Suècia durant molts segles. I per últim, el tercer moviment, a la marxa, que com el seu nom indica, és una marxa ràpida i alegre molt espectacular. Escoltem, doncs, aquesta Suite Karelia de Sibelius. acabem d'escoltar la suite Karelia de Jan Sibelius, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Helsinki, dirigida per Oko Kamu. Passem ara a l'únic concert per solista que va escriure Sibelius, el concert per violí en re menor. És un dels concerts per violí més populars de tot el repertori. I n'hi ha molts en competició, podríem dir. La part de violí és molt difícil tècnicament, molt virtuosística, i clar, ens recorda el fet de que Sibelius era un violinista, tot i que no era un extraordinari virtuós, però era un violinista més que competent, i per tant coneixia molt bé l'instrument. Veurem, com en molts concerts per solista, que el solista doncs, parla, conversa de tu a tu amb l'orquestra. Escoltem la versió de Yasha Heifetz, el violí, amb l'Orquestra Simfònica de Chicago, dirigida per Walter Händel. És una gravació de l'any 1960, que tot i els anys que té, doncs, encara segueix sonant molt bé i la interpretació és realment de primera classe. Yasha Heifetz, el violinista solista en aquesta interpretació, va ser un dels més grans violinistes del segle XX. Escoltem el tercer moviment. Aquest concert, com és habitual, té tres moviments. Escoltem el tercer i últim moviment, Allegro ma non tanto, que és un moviment molt animat, on el violí solista doncs, realment té ocasió de demostrar clarament el seu virtuosisme. La seva part és molt, molt exigent. Thank you. Era el tercer moviment, Allegro ma non tanto, del concert per violí de Sibelius, en versió de Yasha Heifetz, violí amb l'Orquestra Simfònica de Chicago, dirigida per Walter Händel. I arribem ara a l'última obra que escoltarem avui, la sinfonia número 2 en re major. Sibelius va escriure 7 sinfonies, que són de les obres que li han donat més fama i més reconeixement. La segona és una de les que s'interpreten més sovint a les sales de concert. Segueix sent una obra molt admirada i molt interpretada. Fins i tot se l'ha comparat amb la cinquena de Beethoven en alguns aspectes. Sibelius la va començar a compondre a Itàlia durant una estada de 2 o 3 mesos que va fer en aquell país. La va estrenar amb molt d'èxit el propi Sibelius dirigint la Filarmònica de Helsinki i dels 4 moviments que té, que també és lo habitual en una sinfonia, doncs escoltarem els moviments inicial i final. Escoltarem primer l'Allegretto i després el quart moviment i últim, que és l'Allegro Moderato. La interpretació és, de nou, la Orquestra Filarmònica de Helsinki, que és, com dèiem, la orquestra que la va estrenar sota la batuta de Sibelius, però en aquest cas dirigida per Paavo Berglund. I amb aquest final tan brillant, tan exuberant, de la segona sinfonia de Sibelius, arribem al final del nostre programa d'avui. El control tècnic ha estat a càrrec de Joan Amat, us ha parlat Joan Sueiro, i us desitgem una... Gràcies per escoltar-nos i us desitgem una molt bona setmana.